Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora. Us saludem un dia més des de Magnificat, un dissabte més, desitjant-nos que tingueu un bon cap de setmana. Avui tenim un personatge, fem una entrevista al director, en Joan Ràfols, el director de música de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet. Després, durant l'entrevista, passarem avui per la nostra partitura i tot seguit tornarem una altra vegada amb en Joan Ràfols. Us volem recordar que si voleu demanar alguna peça en concret o proposar-nos algun tema, ens podeu contactar amb nosaltres a través de l'email radio@magnificat.tv, indicant-nos un telèfon de contacte i un nom. I ara comencem el nostre Magnificat. Com dèiem, tenim amb nosaltres Joan Ràfols, guitarrista de carrera, de vida. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I, a més, director de l'Escola Maria Dolors Calvet. Com es pot... Què és un director, formador, guitarrista? Què?
Bé, suposo que una mica de tot. A veure, a mi sempre m'han agradat totes les vessants que poden englobar el món de la música. No m'he considerat mai un instrumentista, com a vegades fa la gent, diu soc pianista, guitarrista, violinista. Jo sempre dic que soc músic i a partir d'aquí doncs utilitzar totes les possibilitats que et dona, tant a nivell d'interpretació com a nivell pedagog, com a nivell de composició, d'investigació, etc. Crec que és millor, diríem, de ser...
Sí, el músic podríem dir que és un estil de vida, és un estil de...
Sí, suposo que sí, com moltes altres feines, no? Evidentment és un estil de vida, és un estil de vida molt complicat, molt difícil actualment. Crec que no és un bon moment pels músics, però que té moltes gratificacions, sobretot en una societat en l'actual, en la que és potser molt materialista, tot aquest apartat més espiritual que et dona la música d'expressió sol o amb petites agrupacions de cambra, sense tinguer de dir res amb les paraules, no? Vaja, jo la trobo fantàstica, diríem. No hi ha coses estranyes al mig, no? És la música així pura per si mateixa, amb el que vol expressar i amb el que tu vols expressar amb obres que han composat altres compositors, altres músics amb obres pròpies, i realment disfrutant, diríem, de tot aquest apartat.
En Joan Ràfols és natural de Sant Pau d'Ordal, molt a prop d'aquí.
Sí.
Comença els estudis musicals, ja vas començar a estudiar guitarra des de molt petit?
No, és que no sóc el cas habitual d'aquell nen que els pares el porten a estudiar música quan té 7 o 8 anys. Jo sóc fill de Sant Pau pràcticament tothom és pagès, llavors jo sóc fill de pagesos, i malgrat havia tingut petits interessos de tipus musical de petit, però mai vaig fer res fins que no vaig vindre a l'institut. El company meu de taula era el Jordi Ramon, que és fill de l'Acadèmia Almi, diríem, dels que portava l'Acadèmia Almi, i la seva mare tenia el carrer de piano. I ell tocava la guitarra, i per culpa d'ell vaig començar a estudiar la guitarra. Per culpa en el bon sentit, eh?
Sí, sí. I després veig que, doncs, amb el currículum que tenim teu, que ens has passat, que vas estar amb William Waters i vas passar, o sigui, tu vas prendre en sèrio perquè vas entrar al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Són paraules majors, ja.
Sí, bueno, de fet, molta gent d'aquella època vam anar a espetacar al Conservatori Superior de Música de Barcelona. De fet, vaig començar a estudiar guitarra després cap als 17-18 amb el Gregori Martínez. Molts dels guitarristes que estem aquí a Vilafranca hem passat per ell, el David Palau, que està tocant moltíssim, el Lluís Tetes, hi ha molta gent que està tocant en aquest sentit. I després també el llenguatge musical amb la Maria Roja Juncosa, per mi tota una institució aquí a Vilafranca, sí. I a la qual estic molt agraït perquè gràcies a ella em va ajudar molt amb la part de llenguatge musical i després va ser quan vaig fer el pas a estudiar a Barcelona, però ja tenia doncs, 21 anys.
Aquesta és aquesta funció que fan les escoles municipals, els pobles, abans de saltar cap a Barcelona, cap a l'escola, cap al liceu, cap a l'escola superior, que és important, entenc que és una feina dura, és una feina de molta gent que tenen èxits i altres que fracassen a mig camí, no?
Sí, aquí hem de tenir en compte el plantejament que hi havia anteriorment amb el pla antic. Ara la música va enfocada més cap a formar sobretot persones amateurs i que puguin disfrutar d'un concert, disfrutar de tocar un instrument, de cantar amb una coral, i els que realment s'hi vulguin dedicar, diríem, s'ha restringit potser una mica més, sobretot la part de solista, però antigament només havia l'opció de ser fer la carrera de solista, no havia cap més opció, la part pedagògica estava absolutament oblidada i s'aprenia més amb el dia a dia i fent classes que no el que et podien ensenyar al conservatori. Llavors, el que ho tenia clar i s'hi volia dedicar, evidentment, tard o d'hora tenia de fer el pas i anar a Barcelona, al Bruc o al Liceu per poder acabar els seus estudis, no? No hi havia cap més opció.
Com a la resta d'entrevistes, al nostre convidat sempre els hi demanem una sèrie de peces per sentir durant l'entrevista. La primera peça que ens proposa en Joan Ràfols és Holberg Suite, una peça preciosa de Grieg.
Exacte, és un compositor noruec de l'escola, diríem, nacionalista, segona meitat del segle XIX, i a més és una obra que la trobo preciosa amb la versió sobretot orquestral, és la que a mi m'agrada més, perquè originalment ell ho va escriure per piano, uh-huh, en homenatge al filòsof Holberg, uh-huh, que llavors es feia el bicentenari de la seva mort, a Bergen, una ciutat noruega, i llavors va escriure en homenatge a aquesta suite. Al cap d'un parell d'anys ell mateix la va transcriure.
Uh-huh.
I la trobo preciosa pel seu lirisme, la seva delicada harmonia, tot està, no sobra res, tot està molt ben escrit. Hi ha petites variacions de la de piano en relació a l'orquestral, uh-huh, és orquestra de corda un exclusivament, però la tracta impressionant. Utilitza el sistema de suite pensant que el Holberg era de l'època del barroc, però amb un llenguatge eminentment romàntic. I ja t'ho dic, per mi és una obra excel·lentíssima a nivell amb la literatura musical.
Escoltem, doncs, el preludi, el primer moviment de la Holberg Suite.
Thank you.
tornem amb Joan Ràfols. Recordem als nostres oients que avui tenim Magnificat, Joan Ràfols, músic, com s'ha definit ell mateix, que ens acompanya i al que estem molt agraïts per la seva assistència als estudis de Ràdio Vilafranca. Parlàvem de, del Conservatori Superior de Música, d'estudiar guitarra, parlàvem de les escoles municipals, parlàvem de Gregori Martínez i de Maria Rosa Juncosa. Anem a Barcelona, si et sembla. I veiem aquí que vas estar amb Lluís Gàcer a l'escola, al Conservatori Superior Municipal de Música, i després treus, a més del grau mig, el grau superior, amb matrícula d'honor. Són moltes hores tocant guitarra.
La veritat és que sí. Sí, sí. A veure, crec que vaig ser molt afortunat de poder entrar al Conservatori de l'Obruc i casualment anar a espetacar amb aquesta persona, que potser no és prou coneguda, però que és una eminència en el món de la música, que és Lluís Gàcer, que a més ha estat als Estats Units i està doctorat per la Universitat de Stanford i és un d'aquests cracs que a vegades potser per la seva humilitat no s'ha sabut vendre prou bé, no? I ell realment em va ensenyar a expressar la música amb l'instrument que havia triat jo, que és la guitarra. Va ser un fantàstic treballar amb ell. En quant a l'ús del temps, realment és una de les coses que actualment trobem a faltar a les escoles de música, que els nens no ens estudien, no a vegades perquè no vulguin, sinó perquè és que no tenen temps, estan estressats, fan 40.000 activitats, és molt difícil. Els últims cursos de la carrera, amb tots els instruments,
són
moltes hores. I l'últim curs, habitualment, sempre es fa en 2 anys, no el pots fer en 1 any, és molt difícil abarcar obres d'aquell de l'envergadura. I pots arribar a estudiar dies 7 hores, 8 hores.
A partir, no sé exactament ara com està, crec que és a partir de primer i de segon grau, està grau mig,
sí.
I has d'agafar segon instrument.
Correcte.
Tu, el plàntic, entenc que tu com a segon instrument vas escollir el violí.
Però en aquell moment no era obligatori, era una qüestió absolutament voluntària. Ara sí que es fa per una formació més integral del músic, però aleshores va ser una cosa que també em feia il·lusió fer, un d'harmònic i un de melòdic, que és el que s'intenta habitualment recomanar per entendre una mica més el fraseig horitzontal i entendre la part vertical, que seria l'harmonia.
O sigui, perquè els nostres oients ens entenguin, la guitarra és més harmònica, és més de lectura de partitura vertical,
individual, per tant tu pots tocar sol, en principi no necessitaries ningú, i el violí necessites d'altres, perquè si no, no...
Perquè és melòdic, perquè normalment el violí, encara que es puguin fer dobles notes, normalment sempre toca una nota darrere l'altra.
Exacte.
És melòdic.
Exacte.
Val. I el violí, què tal? Com et va anar el violí?
El violí, clar, el vaig començar de gran, i el vaig començar com una formació, i vaig estudiar amb el Joaquim Palomares, que era el concertí de la Juan de aleshores, un excel·lent violinista, i després va arribar un moment que una de triar. Realment no els pots fer dos, un cert nivell. Llavors em vaig decantar per la guitarra. Però el violí és un instrument que m'agrada molt, sempre m'ha agradat, el trobo molt expressiu, té molta presència normalment amb la música que jo escolto, m'agrada molt, absolutament, tant com a violí, com, no sé, les partites de Bach, com els concerts per violí, com en formació de grups de cambra, amb quartets, etc., de totes les maneres, no? I llavors també l'avantatge és que al conservatori podies tocar l'orquestra del conservatori, et donava una altra formació, seguir un director, que tu quan toques la guitarra ets tu sol i no necessites ningú que et doni una entrada. Per tant, aprens, serveix per complementar la formació personal teva, diríem, no? Perquè amb la guitarra, ja t'ho dic, si tu tens un petit fallo, doncs pots adreçar una mica una nota amb el violí, si ha tirat endavant, tu has de tirar endavant, tocant amb una orquestra, i això fa que t'acostumis, no?
T'acostumes a treballar en grup.
Exacte, que és fonamental i important també.
Com a segona obra ens proposes, ens has proposat l'Adagio de Samuel Barber.
Sí. I aquesta, a més a més, em fa molta gràcia haver-la proposat, perquè aquesta la vaig descobrir precisament aquí a Vilafranca. Em va sorprendre molt que va vindre un quartet de joves, una orquestra petita de cambra americana, uns americans joves, un intercanvi d'aquests de la Festa Major, i els claustres de la Trinitat, una de les peces que ens van tocar va ser l'Adagio aquest. Jo recordo que l'atmosfera que vam respirar tots va ser, ens vam quedar molt parats de la qualitat musical que té aquest adagio, fins a l'extrem que vam aplaudir tant que ens el van tornar a repetir, com ha vist. I és una cosa que estic... això fa 20, potser més de 20 anys. Però vaig trobar...
És una peça que s'ha fet servir també per pel·lícules.
Exacte.
A més, si no recordo malament, és part de l'Opus 11, és una peça... que crec que és una suite,
un quartet,
és un quartet, sí. però és una peça, són diverses peces,
és un moviment
és un moviment de l'Opus 11, I bueno, si vols, podem sentir...
Sí, perquè a més, si hi ha la versió per orquestes, gràcies al director Arturo Toscanini, que va demanar que el Barber li fes una versió orquestral, perquè ell va quedar molt impressionat, i és la versió, diríem, avui dia més coneguda.
Sí, també recordem als nostres oients que Samuel Barber és un compositor contemporani, o sigui, no estem parlant d'un compositor, que és estrany, perquè n'ha fet música Barber... com deu saber Joan Ràfols, n'ha fet música dodecafònica, n'ha fet tot tipus d'experiments, i sona estrany que hagi fet una obra d'aquest tipus.
Sí, perquè aquest tipus està classificat, diríem, dintre d'un estil neoromàntic. Mm-hmm. A més, lo maco d'aquesta obra, els que la puguin escoltar sencera, és aquest clímax que va creant molt lentament fins a arribar a un punt màxim, i llavors torna a vindre la relaxació un altre cop, no?
Molt bé. Escoltem, doncs. Joan Ràfols, continuem amb tu avui dissabte aquí a Ràdio Vilafranca parlant de la teva formació. La beca que vas rebre a la Fundació La Caixa, de Caixa de Catalunya, per anar al curs internacional d'interpretació musical de Torroella de Montgrí, et va costar aconseguir aquesta beca? És difícil aconseguir beques al món musical abans, avui?
Jo diria que és difícil sempre. És molt difícil i habitualment realment fan falta padrins. La sensació que tenim els músics sempre és aquesta, no? Que compta més tindre conèixer coneguts que no pas a vegades qualitats, perquè a vegades s'han donat beques a persones que no se les mereixien, la veritat. Aquí vam anar com a grup de cambra. En aquell moment havíem format el trio de guitarra Ciutat de Barcelona i llavors ens vam demanar la beca com a tal, i vam anar tots tres becats, perquè a més era una formació, nosaltres estàvem investigant la música original per tres guitarres, i a més vam fer bastants concerts, vam estrenar algunes obres de compositors contemporanis com l'ITTI del Lluís Gasser, que havia guanyat un premi de la Generalitat, i realment va ser molt interessant, perquè l'Álvaro Pierre, que és un guitarrista que està fincat al Canadà, ve fer aquest curs, i llavors ens va donar una visió molt bona de l'aspecte cambrístic que a més el conservatori havia treballat poc aquest apartat i per tant anàvem una mica despistats, no, al començament, i gràcies a ell diríem vam aconseguir molta cohesió en el grup i saber, diríem, equilibrar volums, expressions, anar tots a la una, etc. Va ser realment molt enriquidor, a part de trobar-te amb molta altra gent estrangers que hi van molts en aquest curs, que també veies el nivell que hi podia haver a Alemanya o a Àustria, i que aquella època sempre dèiem que estàvem molt avall, i en el cas de la guitarra realment estàvem al mateix nivell.
Ens deies que vau fundar un trio, el trio de guitarres Barcelona. Llavors vau fer concerts per Catalunya, per l'estat espanyol.
Sí, vam fer, exacte.
La guitarra és un instrument que s'entén a Catalunya o que s'entén a l'estat espanyol? O...
Home, jo diria que és dels països que és popular, si més no, és popular. Tenim un inconvenient, que és un instrument que és molt íntim i que no té un volum sonor important, i això ens perjudica, diríem, no? Realment, qualsevol soroll tu el sents molt més que si seria un piano o un duet de violí-piano, no? I això, diríem, és un hàndicap per poder d'allò. Sí que hem notat, després, quan vam estar amb el duo, molt més respecte i no sé, més afició a fora d'Espanya que no pas aquí.
A fora d'Espanya?
Curiosament, sí.
Sí. Sí, perquè després formes un duo amb Rodríguez.
Amb Miquel Rodríguez.
Sí. Hi ha l'Antoni Pallarès.
Exacte, l'Antoni, ell va decidir, diríem, aquest company que volia anar més de solista, i llavors vam dir nosaltres, doncs farem un duo de guitarres. Llavors va ser quan vam fer els discos i les gires a Finlàndia, vam anar a Israel... i altres llocs de l'estat espanyol, diríem.
A voltar pel món.
Una mica, sí. El món, que es va poder.
Amb les dues guitarres.
Correcte.
Jo suposo que és la gent que... les persones que ens estan escoltant no deuen tenir el concepte de la guitarra com un instrument clàssic. Així com si poden entendre que un violoncel o un violí o un piano és un instrument clàssic, la guitarra és molt més...
popular,
mirable,
vols dir,
popular, o
es fa servir potser per
més
cantar...
Més flamenca,
sí.
Saps el que vull dir?
Però potser aquí a Catalunya no es viu tant, diríem, aquesta apartat, no? I a l'estranger no es viu gens, perquè als conservatoris de l'estranger s'estudia exactament igual, amb el mateix rigor, que un violí, un violoncel...
Sí, és un instrument complex, és un instrument... La guitarra clàssica és un instrument seriós, és...
I és un instrument, com et deia abans, a vegades poc agraït, perquè es noten de seguida qualsevol petit fallo, tu no el pots disfressar. Aquelles llufadetes que surten, hi ha d'haver una precisió tècnica important, i per tant és un instrument molt difícil de poder tocar a un nivell, diríem, concertista o dels últims cursos, diríem, de la carrera, no? Però sí que fora hem notat una valoració realment molt superior a la que hi ha aquí, en general, a més, no? Crec que estem bastant encara uns quants anys enrere en relació a com es viu la música clàssica i el jazz a fora, no?
Com a tercera peça, abans hem parlat de violins, de que vas estudiar violí com a segon instrument, ens has proposat Mendelssohn, el concert, el tercer moviment del concert per a violí de Mendelssohn, de Félix Mendelssohn.
Sí, perquè és un...
Què et recorda? Aquest...
A veure, quan tu estudies un instrument com el violí, després vols sentir tota la literatura que hi ha hagut.
Exacte.
A nivell, tots els concerts per violí, igual que el pianista vol sentir tots els concerts per piano i orquestra, no? I de tots ells, el que m'agrada més és el de Mendelssohn. I en particular aquest tercer moviment, que el trobo molt fresc, molt en l'estil de la música de Mendelssohn, fàcil d'entendre, molt agradable, amb el diàleg amb l'orquestra molt fàcil, i el trobo un exemple fantàstic d'escriptura per instrument solista i orquestra.
Molt bé, escoltem doncs aquest tercer moviment del concert per a violí de Félix Mendelssohn.
Thank you.
Recordem als nostres oients que avui estem amb Joan Ràfols, músic, guitarrista, professor de música, pedagog, que avui està amb nosaltres a Ràdio Vilafranca. Ens acompanya i amb el que estem compartint aquesta hora de música. Ara passem a la nostra partitura amb la Magda i després tornarem amb en Joan Ràfols.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Avui us presentem la col·lecció de guies musicals de la BBC publicades al nostre país per l'editorial Idea Books. Les guies ens parlen de les obres de Schubert, Mozart, Bruckner, Monteverdi, Beethoven, Brahms, Berlioz, Debussy, Haydn, Schumann i Dvořák. L'edició en castellà d'aquestes 12 guies musicals de la BBC va tenir molt bona acollida entre els més melòmens del nostre país. En el seu moment, aquestes guies van ser tot un best-seller a Anglaterra, país en què van ser editades originàriament ja fa vora 3 dècades. En elles es fa una anàlisi general de l'evolució d'un gènere de cada autor, amb exemples explicant com van crear-se cadascuna de les obres i el context històric en què es van concebre. Són guies breus, en un format reduït, i cadascuna d'elles escrita per bons especialistes. En l'apartat del gènere orquestral, la sèrie inclou els següents títols: la música orquestral de Debussy, les sinfonies de Haydn, les sinfonies de Beethoven, les sinfonies i els concerts d'Antonín Dvořák, la música orquestral de Berlioz, els concerts per piano de Mozart i les sinfonies de Bruckner. Completen la col·lecció 5 títols d'altres gèneres no orquestrals. En 2 d'aquests s'hi repassa la música de cambra de Schubert i Brahms, respectivament, mentre que els 2 volums més extensos estan dedicats a la música per piano de Brahms i del seu contemporani Robert Schumann. Finalment, l'únic volum sobre un compositor no clàssic o romàntic és el de Madrigals de Monteverdi. De cara als melòmans i als estudiants, es recomana que per extreure el màxim de rendiment de les guies, tingueu a prop, si és que les teniu, les partitures, ja que és habitual que citi algun passatge de la partitura original. Les guies són escrites en un llenguatge planer i entenedor i són altament recomanables per tothom que vulgui començar a aprofundir en qualsevol dels 12 compositors que us hem presentat.
Continuem amb Joan Ràfols, aquest dissabte a Ràdio Vilafranca. Joan, parlàvem del trio de guitarres de Ciutat de Barcelona. Després aquest trio es va convertir en un duet.
Correcte.
Vau viatjar, vau estar a Finlàndia, vau estar a Tel Aviv, a Israel, fent concerts. Quina experiència aporta un... Tu quan arribes a un país, tu ja portes, saps, la música... voltar pel món com a músic, en què t'enriqueix?
Primer, sobretot, conèixer altres maneres d'organització de l'aspecte dels concerts, per exemple. Veure una altra recepció per part del públic, que també és una cosa que...
És diferent el públic a Israel, a Finlàndia o aquí?
Jo, sobretot a Finlàndia, el del silenci és molt espectacular. O sigui, veure una sala amb 200 persones i que no sents un carmelo que estan obrint amb aquell xot agut, això realment per mi és sorprenent, que es comenci sempre tot extremadament puntual i que 20 minuts abans estigui tothom qui va de venir al concert i estigui a la sala.
Sí, bueno,
ja saps,
sí,
que aquí
no és el carmel, exacte, sempre el paperet, i això és habitual.
I llavors, en el cas del que deia abans, no, d'instruments com els nostres, realment molesta sentir el carmelet aquell que s'està obrint, no, diríem. Sí. I després l'acollida que dona la gent, que es nota que tenen una formació molt més àmplia, sobretot els països centroeuropeus,
Fa falta més formació aquí?
Sí, això és evident. Fa falta molta més formació.
Molta més.
Moltíssima més.
Qui ha de fer i què ha de fer?
Home, jo crec que les administracions públiques han d'apostar-hi més fort. El gran problema és que la cultura no dona ni vots ni diners. Sempre ha sigut així.
La gestió privada no pot treure diners de la cultura? No...
És molt difícil. És molt difícil. Això només ho poden treure fundacions que normalment pertanyen a caixes i bancs, però tot el que sigui privat és molt complicat, és molt difícil. Per tant, les administracions públiques són les que han d'apostar fort, diríem, per aquest aspecte, no? per ajudar perquè els preus que hi ha a les escoles de música de tot Catalunya siguin més assequibles. No és gaire normal que sigui tan assequible a països centroeuropeus i aquí sigui tres vegades més car. Això és sorprenent.
És massa cara la cultura, és massa cara la música.
Jo crec que sí, que actualment és massa car aquí aquest país. És un luxe.
És un luxe.
A veure, moltes vegades a l'escola veiem nens fora de l'escola que tenen condicions musicals boníssimes, però per condicions econòmiques no poden estudiar-hi, no? I a vegades trobes el contrari, no? Gent que no té condicions i sí que no està estudiant. És una llàstima que aquests que ara tenen condicions se'ns perdin, diríem, pel camí, no?
L'única forma és a través de les entitats públiques, a través de la Generalitat, a través de l'Estat, a través dels ajuntaments. De totes formes, tu estàs en una escola, estàs dirigint una escola. Aquesta escola, bueno, tu el 84, amb Roser Ríos i Montse Ríos i la Lissans, vas fundar una escola de música, l'escola Balalaica.
Sí.
I aquesta, uns anys després, fins a l'any 2000.
Correcte,
van ser 16 anys treballant amb aquesta escola, que després aquesta escola, diguem, us vau encarregar de la gestió de la Dolors Calvet.
Llavors ens va sortir, diríem, el concurs públic de gestió públic de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca i llavors s'hi podia presentar qualsevol persona, evidentment, que reunís els requisits, tenia de presentar un projecte i en aquest cas el vam guanyar nosaltres.
Val.
I des del 2000, portem la gestió, diríem, de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet.
Hi ha molta gent que estudia cello?
Sí que n'hi ha. Només t'he de dir que quan estàvem abans a l'altra escola no n'hi havia cap.
No
en tenien cap, perquè, esclar, antigament aquí a Vilafranca bàsicament podies fer piano-guitarra, i excepcionalment hi va haver algú que venia de Montserrat i havia tocat el violí.
Montserrat.
Que ara m'ha vingut al cap, vaig començar a estudiar violí amb el Fulgenci Mestres aquí a Vilafranca, un exescolar de Montserrat i molt i excel·lent actor. I ara actualment sí, l'escola municipal té uns, si no recordo malament, uns 14 alumnes de violoncel.
Violoncel és l'instrument de la següent obra que ens ha proposat, les suites per a violoncel de Bach.
Exacte.
Posarem el primer moviment de la primera suite.
De la primera suite, el preludi, sí.
Del preludi de Bach. Què t'aporta? Què et diu aquesta peça? Ens diu molt a tots, en general, però...
A veure, suposo que els que ens agrada molt la música, molts, Bach sempre estaria entre els primers compositors preferits, diríem, no?
Sí.
I ell va escriure molta literatura per instruments solistes, com clavecí, les partites per violí, les suites per violoncel, les de llaüt, també, que a vegades les toquem els guitarristes, també, no?
Per flauta també va fer.
Exacte, per flauta també en va fer. I llavors les de violoncel són potser les més emblemàtiques, sobretot perquè també suposo que molts ja saben, doncs, que les va recuperar Pau Casals, el màxim exponent potser de violoncel·lista, diríem, no? que a més a més va néixer aquí al Vendrell, no? Una vila molt propera a Vilafranca, i que les va posar, diríem, al nivell que li corresponien, un nivell de primera línia, no? S'ha de tenir en compte també que Bach, en aquella època, que pogués escriure amb la grau de dificultat musical i tècnica que va escriure amb tots aquests instruments, és una persona fora del normal, absolutament.
Escoltem, doncs, el primer moviment de la primera suite per a violoncel de Bach, Johann Sebastian Bach. Thank you. Precioses. Preciosa aquesta
fantàstic, el primer moviment, sí.
Aquesta peça de Bach tocada pel Leonhard.
Un excel·lent director d'orquestra actualment, sí, holandès, que a més ha vingut moltes vegades a Barcelona a dirigir el cor de cambra i que a més ho toca estilísticament corresponent a l'època del barroc.
Exacte, historicistes. Abans en parlaven de Pau Casals. Pau Casals va ser un dels primers dins de l'època del segle XX que va començar a recuperar els estils, o va intentar recuperar, dintre les seves possibilitats, òbviament, recuperar els estils històrics d'execució barrocs o antics.
Exacte.
I després, doncs, Leonhard, Arnold Kurth, etcètera, recuperant. Quina és la teva opinió en quant a la recuperació, a la interpretació amb instruments originals? Suposo que de guitarres, per exemple, així com diu violins, tothom coneix els Stradivarius.
Correcte.
Amb el món de les guitarres, què ens podem trobar? Ens podem trobar guitarres antigues?
La gent que vol ser fidel a les peces del romanticisme a final del segle XIX normalment intenta tocar amb unes guitarres precisament espanyoles de València, que són torres, que són potser les de més qualitat en aquella època. Però també hem de pensar que aquests lutiers també van fer guitarres, no van fer només violins, violes i violoncels i contrabaixos i violes de gamba, no?
Sí. Parlem de l'època barroca, segle final, 17, 18...
En el cas del Torres parlem del segle XIX ja.
Segle XIX.
Sí, és el màxim exponent, perquè abans les guitarres eren més petites, ell va ser el que la va fer una miqueta més gran, i llavors ens va aconseguir el Tàrrega que tocava amb aquestes guitarres, diríem, no? I la va posar, diríem, amb una qualitat d'harmònics que molt superior a la que havia hagut anteriorment, no?
I tenen la mateixa quantitat de cordes,
sí,
sí, la mateixa afinació...
Sí, sí, absolutament idèntic. Després hi ha hagut intents de guitarres de 10 cordes, de guitarres de 8 cordes, de guitarres que amb una clavilla fas que la sexta corda, en lloc d'un mi, tinguis un re. Hi ha hagut bastants experiments en aquest aspecte, no?
Violí, bueno, en cello també, en viola
exacte,
de gamba...
Exacte, tot això. I el fet de tocar estilísticament en relació a l'època amb instruments originals o còpies, a mi em sembla que és una molt bona idea, però no per això tampoc rebutjar, per exemple, que els pianistes puguin tocar Bach amb el piano. Evidentment, aquella època no existia, i originalment ell no ho va escriure així, però val la pena també poder-les interpretar amb el piano per tot l'aspecte tècnic musical d'entrellat contrapuntístic que té Bach, que és impressionant, que no es pot tocar mai cap nota, que tot està ben posat.
Tot està perfecte, no sobra res.
No sobra res, ni falta res, no s'hi ha de ficar ni treure res.
Continuem amb l'escola, si et sembla, amb Maria Dolors Calvet. Ens pots parlar una mica de l'escola, com està organitzada, quanta gent hi ha, el curs, com funciona...
Bé, l'escola, actualment estem, diríem, pels espais que tenim, una mica el sostre, més gent no hi cap, perquè els espais doncs, són els que hi ha i s'haurien de fer nous espais, diríem, no? Ara estem amb uns 315 alumnes, són els tres últims anys ens hem hagut amb aquesta quantitat, i uns 25 professors.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, diríem, està bé. El que passa que cada vegada hi ha més afició i sembla que hi podrien haver molts més alumnes, no? I a més està molt bé perquè les escoles actuals, absolutament quasi bé totes, donen classes tant de música tradicional, com la gralla, flabiol,
també.
Altres llocs hi poden fer doncs, acordeó, altres, en el cas nostre no, fins a música moderna, per tant, bateria, guitarra elèctrica, piano elèctric, piano modern, etc. No? Passant per tots els que han de clàssics pel mig, no? Des del violí fins a la flauta de bec, piano, guitarra, saxo, etc.
Però la formació, des del punt de vista de nens joves, petits o la gent que comença, és millor una formació sempre entra molt més fàcil que el nen vagi a aprendre guitarra elèctrica o que vagi a aprendre bateria, però
els nens petits en principi no demanen directament això. Sinó estem pensant que els nens comencen a tocar, a triar instrument entre 7 i 8 anys, i en aquell moment encara no tenen aquesta falera per tocar amb un grup de rock i una mica més de soroll, no? I com que prèviament abans han estat 2 o 3 anys a l'escola, que comencen els 4 anys, doncs s'han mostrat els instruments i no és pas el primer que trien, diríem. En bateria sí que us donarien casos, el problema de la bateria és que si te la fiques a casa teva, quina hora asseges, no?
Exacte.
Amb un nen d'aquestes edats, amb els veïns i tot el d'allò. Llavors, normalment entendem que aquests instruments s'agafin una miqueta més, quan són una miqueta més grans. I moltes vegades els que fan guitarra elèctrica són alumnes que fan guitarra clàssica i després, quan arriben a l'adolescència, és quan tenen un cert interès de dir...
Clar,
i la combinen, i normalment no la deixen, combinen les dues, en molts dels casos.
Doncs, parlant de la guitarra, la cinquena obra que ens proposes, de Tàrrega, Recuerdos de la Alhambra. Què ens pot dir, ens pots dir d'aquesta obra?
A veure, aquesta és una obra per mi com a màgica. Utilitza una cosa tècnica que se'n diu trèmolo, que és repetir ràpidament amb l'anular mig índex la mateixa nota, i això dona aquesta sensació així, que després sentireu, diríem, especial. És una qüestió tècnica que costa moltíssim d'interpretar, perquè una mica de tensió tot se'n va en orris, i molts compositors han fet diferents obres per aquest tipus de tècnica, i aquesta és una de les que il·lustra més bé.
El títol de la peça que has escollit era
Recuerdos de la Alhambra.
Recuerdos de la Alhambra. Sí. Sentim doncs Recuerdos de la Alhambra. Continuem amb Joan Ràfols, parlant de guitarra, parlant d'educació musical dels nens. Parla'ns de... suposo que ens pots parlar una mica de què es troba un nen quan arriba a l'escola? Un nen amb 4, amb 5, amb 6 anys?
A veure, normalment els nens a l'escola quan venen comencen amb 4 anys, la gran majoria. Sí. I aleshores es fa una cosa que se'n diu sensibilització. Llavors es treballen els diferents aspectes, psicomotricitat, audició, cançons, instruments orf, i pràcticament és molt lúdic. Llavors amb 5 anys això s'amplia una miqueta més, i després ja amb 6 anys fan el que se'n diu iniciació, i llavors a més es presenten tots els instruments de l'escola. Van a fer audicions periòdicament a les classes aquestes d'instrument, perquè l'any següent o l'altre hauran de triar instrument. Diríem, això seria, diríem, el plantejament que hi ha. I a partir de 8 anys l'instrument és obligatori, i quan ja porten una sèrie d'anys, 3 anys o depèn de quin instrument, 2 o alguns altres més, llavors ja també hi ha classes de música de cambra. Hi ha una banda, hi ha una orquestra de corda de diferents nivells, hi ha també música moderna, hi ha un combo, d'alumnes més joves i els altres de més grans, i després formacions cambrístiques de flautes, de violí i violoncel.
Clar, deixen d'estar sols. Exacte. Per passar, suposo que els deu divertir, els deu agradar bastant.
Exacte.
La música de cambra.
El que ha canviat molt des de quan vam començar fins ara és que ara s'estudien molt instruments melòdics, sobretot perquè els instruments melòdics són més grupals. I no és, per exemple, quan t'estudies piano, has d'estudiar al menjador i on està el piano, tu el pots prendre, no?
Sí.
La guitarra la pots prendre, però també és individual, en aquest cas, no? En canvi, aquests col·lectius, sempre hi ha allò de poder comentar amb el company i que aquí això, que si allò allà, i és molt més gratificant, no?
Com feu el procés de com escolleix un nen l'instrument? Li diuen els pares, l'escolleix ell?
De tot.
Habitualment.
Habitualment hi ha de tot. Hi ha nens que ho tenen claríssim, no se sap ben bé per què. Ho tenen claríssim i tossuts, volen fer aquell instrument.
Sí.
Altres que no ho tenen clar i a vegades és l'instrument que el pare hauria volgut fer quan era jove. Altres que moltes ganes no en tenen i tant els hi fa un com un altre, no? Hi ha de tot.
Això es veu ja des de petit.
Ja es veu de seguida, sí. Jo el que recomanaria sempre és que el nen pugui triar lliurement l'instrument que a mi li fa il·lusió, no? Això és fonamental. Primer ve els vistos tots i sempre també amb l'assessorament que es fa des de l'escola. Un alumne que no té moltes dificultats d'oïda, no convé que faci violí, perquè tindrà moltes dificultats. Llavors faci un instrument on la nota ja només posant uns dits sigui aproximada. Amb el violí has de buscar constantment i llavors se'ls hi fa molt difícil, no? I la intenció és que els nens puguin arribar a un cert nivell amateur, però disfrutar com a intèrprets i com a oients quan vagin als concerts, no? I no frustrar, diríem, no? Pròpiament.
Hem parlat del piano, hem parlat de violins, de violoncels, hem parlat de guitarres i de vents. Com esteu de vents?
Bé, força bé.
Actualment donem... De flautes...
Tenim, ho vam començar fa un any i tenim un alumne només. Mm-hmm. És un instrument que a més a part d'aquest car de compra, és difícil de tocar, i venus de la família dirien com la gralla, llavors és un instrument molt particular, però que creiem que amb els anys anirà augmentant. Mm-hmm. Llavors tenim molts alumnes de saxo, que això també ve donat per l'excel·lent professor que tenim, que és el David Miret, que és molt agradable, molt divertit, i és com a flautista de melín, però amb saxo, diríem, tots li van al darrere, no? Després flauta tercera també tenim molts alumnes, flauta de bec també n'hi ha, però n'hi haurien d'haver més també. També fent trompeta, i a més la trompeta fa gràcia perquè els alumnes que tenen de més nivell són noies, que no és tan habitual, i aquí a l'escola són tres noies, no, les que tenen. Tenim uns 7 o 8 alumnes de trompeta, i clarinet també, vull dir, déu-n'hi-do.
I parlant de vents, de cant?
També es fa cant.
Estudia cant.
I els que fan cant acostumen a ser més gent adulta ja. Gent, a vegades gent que canta en corals, o gent que tota la vida havia cantat i ara li fa il·lusió aprendre una mica qüestions tècniques, no, per poder emetre el so més correctament, a guanyar registre tan agut com greu, amb més qualitat de la veu, etc.
Parlant de cantar, has escollit una peça de la sisena peça que ens proposes, de Verdi, de La Traviata. Què és La Traviata de Verdi?
Bueno, per mi és un... Jo sóc amb això de les obres, sóc bastant classicón, diríem, i a mi les dues obres que m'agrada més són La Traviata i La Bohème.
La Bohème de Puccini, sí.
Deu ser molt...
Per plorar.
Exacte, sí, m'agraden molt aquestes, potser perquè per l'aspecte tràgic que tenen totes dues del romanticisme i per el tractament que em fan els compositors tan ben fet que només amb la música, abans de sentir la veu, ja saps que allò pinta malament. M'agrada molt Wagner, però de la part, per exemple, de Wagner m'agrada molt més la part instrumental que no vocal. M'encanta la instrumentació que fa, les obertures, els preludis, m'agraden molt. I aquí doncs m'agrada molt la història, és una història molt planera, i com a professor moltes vegades també fa que quan les ensenyem els nens ho entenen molt bé tot això, no?
Perfecte.
I és una manera de que també els hi entra molt bé.
Vale. Doncs has escollit un moviment del tercer acte.
El Teneste, la promesa, perquè crec que és com una conclusió de tota l'òpera, surt absolutament de tot amb aquesta ària.
Molt bé, doncs sentim un petit fragment, perquè no tenim massa temps, dels 7 minuts que dura aquesta peça. Mm-hmm.
Baroni fu ferito per migliore. Alfredo in stranio suo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e li voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.
Liberatemi, mertate, un avvenir migliore. Giorgio Germont. E tardi. Attendo, attendo, e io mi giungo a noi. Come sono tanto, vai dottore, a sperar pure mi sorte.
Recordem als nostres oients, sobre Verdi, amb tot el respecte per la música, que estem, hem parlat, hem estat avui a aquesta hora compartint la música, les músiques i la història i la vida de Joan Ràfols, la vida musical. Tenim aquí davant dos CDs que ens has portat, dos CDs del duo de guitarres que vas fer amb en Rodríguez, els dos d'Ars Harmònica, de diferents compositors, de transcripcions de diferents compositors. Algunes transcripcions, altres són peces originals. Tens aquí a Piazzolla, veiem a Bach, veiem a Grieg, Granados, Vivaldi, Mayers, Ferran Sor, com és català.
Sí, el que vam fer va ser triar una mica un repertori original per dues guitarres i després, a mi m'agrada molt, com que vaig estudiar contrapunt i fuga, m'agrada molt fer transcripcions de les peces que ens agradaven. I llavors doncs, vaig fer aquest treball bastant complex a vegades i doncs la Holberg Suite, els valsos poètics, la sonata de Bach, em va agradar molt fer aquest treball, a part de que aprens una mica més aquelles coses intrínseques que hi ha amb la música, que a vegades només escoltant-les no les veus, no? I poder-les expressar amb la guitarra, que és el meu instrument, diria.
Doncs fins aquí hem arribat amb Joan Ràfols. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Ha estat un plaer.
Per compartir tota la música que hem compartit. I, bueno, i esperem que ens tornem a veure un altre dia i tornem a parlar de música a la ràdio. Moltes gràcies.
A vosaltres.